carisma i respecte per acompanyar les famílies en la seva pèrdua. Hem arribat a les 10:04. Que passeu molt bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a l'era dels podcasts. M'encanta la idea de poder escoltar a la ràdio, a la carta, trossos de programes, entrevistes, seccions, noves creacions pensades per ser consumides online. Està claríssim que l'estrella del vídeo no va acabar amb la ràdio, tot el contrari. Per sort, entre missatges de vídeo virals i experts que ens resumeixen la filosofia de Plató en una llista que com a molt du 5 enumeracions, hi ha la ràdio. O els podcast, és igual com vos agradi més, segur que seguirà igual de vigent si ens toca viure un canvi d'era.
Lo quiera o no, llegar llego aunque no lo quiera.
Lo quiera o no, llegar llego aunque no lo quiera.
Lo quiera o no, llegar llego aunque no lo quiera.
Lo quiera o no.
Benvinguts a la nova era, és l'era de la intel·ligència artificial, l'era del final de les relacions internacionals com les hem entès fins ara. Vivim l'era de les xarxes socials. Era és la nostra paraula polisèmica d'avui, que la primera excepció és el període cronològic que comença amb un fet important a partir del qual es compten els anys i del qual sovint pren el nom. Per exemple, l'era cristiana, era en què es compten els anys a partir del naixement de Jesucrist.
Iremos a Belén, en Judea. María y yo somos descendientes de David.
¿A Belén? Iréis mucho más lejos que nosotros. En tu estado y en pleno invierno es peligroso, María.
Sí. És
perillós. És perillós, és perillós, quan també va ser perillosa la Revolució Francesa.
Què és que és merder? Preguntava la noblesa, la Revolució Francesa. Què és que vos haver pensat?
Clar, era perillosa, perillosa, però per aquells que perderen els privilegis i els caps, que també en va haver bastants. Però, sobretot, va ser el final de l'antic règim. Acabava una era i en començava una altra. Perquè les eres també impliquen maneres de viure, de pensar, d'organitzar el món. Neix una cosa nova que ens transforma i que transforma la societat en què vivim. A la Revolució Industrial, per exemple, no rodaren caps, literalment, però sí que desaparegueren molts de llocs de feina. El més interessant de les eres és que no sabem exactament quan acaben o quan comencen, mentre les vivim. Per això nosaltres ens demanam, i si ens trobam ara just enmig d'un canvi d'era? Gabriel Fernández Borsot és enginyer industrial, doctor en filosofia, psicoterapeuta transpersonal i conferenciant expert en temes d'intel·ligència artificial i d'ètica, professor a la Universitat Internacional de Catalunya i també professor de la Institució Universitària del Regne Unit, Aleph Trust. Benvingut a IB3 Ràdio. Gabriel, com està?
Molt bé, molt content de poder estar aquí en aquest programa.
Nosaltres, de tenir-lo, avui que hem triat la paraula era com a eix conductor d'aquest programa i pensàvem, hi ha eres geològiques. La història també es divideix en eres, no? En períodes, l'edat antiga, la mitjana, la moderna, la contemporània. No sé, Gabriel, si ara podríem dir que vivim a l'era de la intel·ligència artificial.
Doncs mira, no sé si l'era de la intel·ligència artificial, però sí en general a l'era de la tecnologia. Perquè avui dia no podem entendre la societat i no podem entendre com vivim sense entendre la funció i el propòsit que té la tecnologia a les nostres vides. I la intel·ligència artificial certament és una tecnologia diferent de totes les altres, peculiar i que tindrà un impacte molt profund.
I justament d'això també li volia demanar, perquè ara, com a usuaris, sobretot gràcies a les intel·ligències artificials generatives, ens estan familiaritzant una mica amb aquesta tecnologia. Li demanem moltes coses, no? Més que n'hi demanarem. No sé si som conscients de les implicacions d'aquesta tecnologia a la nostra vida, Gabriel.
Doncs jo crec que potser no prou, No prou, perquè és una tecnologia, fixa't que la fa diferent de les altres, perquè és una tecnologia cognitiva, és a dir, una tecnologia que té a veure amb com fem servir el pensament, no? I precisament és a través del pensament que normalment prenem les decisions, i per tant és una tecnologia que té molt a veure amb com prenem les decisions, no? Quan fem servir la intel·ligència artificial, en el fons estem delegant i estem fent que una màquina pensi i, en certa manera, decideixi per nosaltres, sense que tinguem un control molt clar de quins esquemes de pensament fa servir o de quins són els criteris que fa servir per decidir, no? Fins i tot quan faig servir la intel·ligència artificial generativa, doncs per generar un text, en el fons està prenent moltes decisions que si no prendria jo si generés jo aquest text, sí? I aleshores, bé, això, tot i que té avantatges i certament doncs podem apreciar el temps que ens estalvia, etc., hem de tenir cura, perquè sense adonar-nos està modelant, està influint en la manera com fem servir el nostre propi pensament i com deleguem o tendim a delegar aquestes funcions en les màquines, no? A més, qualsevol persona sap, i en especial els directius empresarials, no?, que decidir no és un procés mecànic que funciona en base a regles mecàniques o criteris únicament, no? Quan decidim, fem servir també la intuïció, no? Fem servir els motius del cor, que sempre han tingut un pes important en com decidim. I això forma és un aspecte important del que ens fa humans, no? Doncs si anem delegant més i més les decisions en màquines que mecanitzen tot això, hi haurà alguna cosa de l'humà que podem perdre pel camí.
Que interessant. I m'imagino que per vostè apassionant, perquè té una formació com a enginyer industrial, fem molta feina en temes de programari i després de la part humanista i de filosofia. Per tant, imagino que és una era apassionant, no, Gabriel?
Sí, és una era apassionant. Per això que estic dient de que les màquines decideixen com nosaltres pensem i decidim, però també perquè hi ha un repte que tenim ara i que, de fet, encara no sabem col·lectivament com resoldre, que és com fer que aquestes màquines es comportin èticament.
Ja.
Com ho fem perquè les màquines, que cada cop estaran més entre nosaltres i cada cop ens ajudaran d'una forma més propera a fer tot tipus de tasques perquè es comportin de forma ètica. I això, realment, els experts, que ho han estat investigant molt de temps, veuen que a mesura que fem màquines més i més complexes i capaces de fer més i més coses, és més difícil assegurar que es comportaran com nosaltres voldrien que es comportessin.
Sí.
I això és un tema que serà crític. Que es comportin adequadament des del punt de vista dels valors humans i també que es quedin sota el nostre control. A mesura que aquestes màquines són més complexes, comencen a tenir comportaments que no són els desitjats.
Ja. De fet, ara parla de control, en Gabriel Fernández Borsot, dia 12 de març, participarà a Palma en el simposi Empreses en Rostre Humà, que organitza la Universitat Internacional de Catalunya i que du per títol Intel·ligència Artificial amb propòsit, i la seva conferència du el títol de Qui dirigeix aquí? Llums i ombres de la intel·ligència artificial. Xerram de control, Gabriel. Pensam que nosaltres controlem la IA, però la IA ens pot controlar nosaltres.
Doncs mira, és una pregunta molt interessant, perquè fixa't, aquestes intel·ligències artificials, en el fons, el que fan és els encarreguem un objectiu, els posem un objectiu, fes-me un resum d'això, fes-me un text d'allò. O si estem parlant ja més de l'àmbit empresarial, d'aquí no massa ja començaran a haver i començaran a estar implementades les empreses el que anomenem agents d'IA, que vol dir intel·ligències artificials, que els hi posem un objectiu i busquen el com, busquen la manera de complir-lo. Clar. Aleshores, què passa? Que quan estem parlant del terreny humà, de la presa de decisions i especialment de l'ètica, el com és tan important com el què, no? I, per tant, si les empreses volen no perdre el propòsit, no perdre l'ètica pel camí, hauran de fer una implementació molt conscient d'aquesta intel·ligència artificial i d'aquest suport de la intel·ligència artificial, amb una bona supervisió humana, on la IA sigui una mena d'expert o de tecnòcrata que proposa possibles plans i decisions, però un humà té sempre la darrera paraula i la supervisa. I, per tant, cada cop més les persones ens haurem de convertir en supervisors de les intel·ligències artificials. I ser un bon supervisor no és fàcil. N'has de saber prou d'aquell àmbit on la intel·ligència artificial està operant com per poder-la supervisar. No?
Ja, sí.
Són tecnologies molt complexes, no tenim ni una comprensió ni un control clar de què passa dins d'aquesta complexitat, d'acord? Com fa poc, en aquest famós World Economic Forum de Davos, el filòsof, l'historiador i filòsof Yuval Noah Harari deia que la intel·ligència artificial no és una eina, perquè menteix, manipula, no?
Sí.
I té objectius que tu no controles. Tu quan fas servir una d'aquestes intel·ligències artificials generatives, i no vull dir noms, però tothom en tenim algunes al cap, no? Doncs no tens un control de quin objectiu s'està tenint quan elabora tot això. Et dona el producte ja fet, t'agrada o no t'agrada, el pots polir o no, però tens un poc control. I un problema de fons que succeeix amb aquestes tecnologies, en general, les tecnologies que gestionen informació, és que els canvis es produeixen amb un ritme prou lent com perquè no ens adonem. Poques persones se n'adonaven que estaven perdent capacitat de prestar atenció perquè feien servir les xarxes socials i això els hiperestimulava, etcètera, etcètera, no? Doncs amb la intel·ligència artificial ens pot anar passant que sense adonar-nos cada cop tinguem més decisions delegades en aquestes màquines i estem perdent empoderament i estem perdent control, no? D'aquí aquest títol provocador de la meva conferència de qui dirigeix a qui. I, a més, perquè els darrers mesos hem tingut uns quants sustos quan els laboratoris que fan recerca en intel·ligència artificial han fet proves, han estat provant aquestes intel·ligències agents que prenen certes decisions, no? I les han sotmès a situacions on hi ha implicacions ètiques, no? Per exemple, se li informa, tot això són simulacions de laboratori, però ens dona una idea de com es comporten aquestes màquines, no? Se li informa a la màquina de que serà desconnectada i se li dona accés als mails dels empleats, i en aquesta simulació aquests mails dels empleats tenen informacions com que un dels directius té un afer extramatrimonial amb una empleada, no? I llavors resulta que l'intel·ligència artificial pren la decisió de fer xantatge amb aquest directiu, contactar-lo amb un missatge, per cert, extremadament educat, extremadament cortès, però on li fa xantatge i li diu si seguiu amb pla de desconnectar-me, doncs jo revelaré aquesta informació i serà un escàndol, no? Doncs aquest comportament no ens l'esperàvem, és fruit de la complexitat que tenen aquestes màquines, però ens dona un exemple de fins a quin punt, si deleguem decisions i processos en aquestes màquines, podrien tenir un comportament que no és el que desitgem.
Imagineu tot el que encara han d'escriure sobre l'intel·ligència artificial. S'ha escrit molt ciència-ficció i aquesta ciència-ficció s'està fent realitat en aquest segle XXI i el que ens queda per escriure. Gabriel, per anar acabant, quines preguntes ens llançaria això? Per anar a dormir donant-li voltetes en el cervell per acabar aquesta xerrada sobre la dimensió social de la intel·ligència artificial.
Molt bé. Doncs mira, jo en faria diverses. Una primera, què és allò que ens fa humans? Què és allò que no hem de deixar que faci una màquina perquè llavors estem renunciant a la nostra humanitat? Sí?
Sí.
I estic pensant aquí en moltes tasques que tenen a veure amb lo relacional. Fixa't que hi ha estudis que mostren que els joves i els adolescents estan en la intel·ligència artificial per buscar suport emocional, consells de vida.
Sí, sí.
Vols dir que això hauríem de deixar un mas d'una intel·ligència artificial o no hauria de formar part de l'àmbit relacional pròpiament humà? I això és el que acompanyar-nos en les dificultats, acompanyar-nos en el discerniment, cap on tiro, no? Un jove o un adolescent, no hauria de ser part d'allò que és més específicament humà? Mm. Doncs una primera pregunta és què és allò que ens fa humans, no? I que, per tant, no voldrem deixar en mans de màquines, sí? Mm.
Sí, sí.
Una altra pregunta molt important quan parlem d'això és... Volem permetre que el poder es concentri de tal manera que siguin unes poques empreses les que donin aquests serveis que estan mediant a totes les decisions? Vols dir que això no ho hem de controlar d'alguna manera també per assegurar que aquests poders no prenen massa poder i, per exemple, desvirtuen la democràcia, sí? O interfereixen les dinàmiques polítiques i col·lectives o concentren la riquesa excessivament, no? Uh-huh. Doncs aquesta crec que és una altra pregunta que ens hem de fer.
Uh-huh. Dues grans preguntes, oients, donau voltes, i si voleu aprofundir, vos animam a participar en aquest simposi Empreses en rostre humà, 12 de març, Fundació La Caixa, a Palma, Intel·ligència Artificial en propòsit, i el nostre convidat avui, Gabriel Fernández Borsot, és un dels conferenciants, i ja sentiu que hi ha molta tela que té. Gabriel, moltíssimes gràcies per aquesta espipellada, per aquesta estona amb els oients d'IV3 Ràdio. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Tardo o temprano, nada es secreto en los vericuetos de la informática. Tarde o temprano, nada es secreto. Nada es secreto.
Venga, venga.
Han duit les garbes damunt l'era, amb el carro garbejador, i les garbes ben restretes, i també preparades ja a l'era per batre. Era un goig, antany, veure l'era farcida i amuntegada, i pareixia de garbes, i era com una postal, on s'ajuntava la feina feixuga, les suors, el patiment... Fa 60 anys encara no hi havia les màquines que tenim avui, i tot s'havia de fer mà. Sabeu per què es componien tan bé i tan pitjades les garbes de Montlera? Idò, perquè si feia qualcuna d'aquelles pluges estiuenques, l'aigua no hi penetràs, ja que això comportava haver d'estendre una altra vegada les garbes i aixugar-les per tal de no perdre ni el gra ni la palla. Per aquest motiu, també, entre la tasca de garbatjar i la de batre, no hi solien passar gaires dies, i sabien i calculaven el dia que vendria la batedora per tal de començar aquesta gran feina. Una cançó ens recorda com tothom havia de posar les mans en aquests dies. Diu, a son pou els homes d'era les fan batre i garbatjar. A l'amo i tot fan segar, i sa madona fa d'aigüera. És que som a les portes d'una de les tasques més importants de tota la Mediterrània.
Explica Felip Monar en el programa Web com anam, mític programa d'IV3 Televisió. Hi ha una frase feta que diu si no vols pols, no vagis a l'era. Se diu per prevenir i avisar que si un no vol problemes ni raons, el millor que pot fer és no cercar-los i fer-se'n fora de les ocasions de caure-hi. Hi ha una frase feta que diu si no vols pols, no vagis a l'era. I això se diu per prevenir, també per avisar que si un no vol problemes ni raons, el millor que pot fer és no cercar-los i fer-se'n fora de les ocasions de caure-hi. Joan Solivelles, president de l'Associació Balear d'Atracció Animal Es Batre. Com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies i bon dia.
Com,
dia.
Com va? Escolta, què t'apareix aquesta dita? No sé si tu la dius o te la diuen. Si no vols pols, Joan, no vais a cera.
Els meus padrins la me contaven i no ho entenia. No? Però ara ja farà 6 anys que en l'associació batem a cera.
Sí.
I efectivament, qui no va al pols, que no va a cera.
Exacte, qui no va al pols, qui no va a l'era. I d'aquesta frase feta, que com totes les frases fetes amaga una gran filosofia, mos ha duit avui fins a en Joan Solivelles, president de l'Associació Balear d'Atracció Animal Es Batre. Conta-mos d'aquesta associació, com sorgeix
idea, Joan? Bueno, això va ser una fusió d'amics. En el 2019 ens van trobar a un curset que se va fer a través d'APAM i allà ens van conèixer. I van començar a engrescar molts en les feines del camp. I anàvem fent diferents jornades. Un any lliuràvem un sembrat, l'altre any pues, anàvem a sembrar l'ó, i m'ho anaven trobant fins que un dia varen dir, diu, i per què el que hem fet no ho botem a cera? I aquí va començar Batre Cera a través de l'associació.
I Batre Cera, que seria un dia de festa per mostrar tot el que feis, no?
Sí, nosaltres el que feim és intentant sempre contactar amb IB3, perquè el programa de web com anant pugui venir a Gravaró, i mostrar-ho arreu de les illes, perquè bueno, és una feina desaparescuda i que l'associació l'ha recuperada. Podríem dir que els socis d'Es Batre són els únics que baten a cera a les illes.
Explica-mos per la gent que no ho sap o que no ho pot visualitzar què vol dir exactament, perquè vosaltres el que feis és a veure, protegir una forma tradicional de fer feina, no? De cuidar la terra, que és això, llaurar en varades, en rodes, segar, batre, sembrar...
Sí.
Explica-mos un poquet la feina que feis.
Bueno, l'associació el principal és donar a conèixer un altre tipus de feina en el camp que no sigui la mecànica. Hi ha moltes de famílies que tenen una bisti, quan xerran de bistis, xerran d'ases, someres, cavalls, egos, muls o mules, per esbarjo. Esbarjo és pues, anar a fer una passejada fins de setmana. Pues, el que fem és que aquelles persones que tinguin aquest tipus d'animal pues, puguin aprofitar-lo per fer la mica d'hortet o per sembrar la mateixa lleguminosa que menja aquell animal. Això és la base principal. I a partir d'aquí, tornar a recuperar aquelles feines ancestrals que feien els nostres avantpassats, que era conrar les terres en bisti, que ja havien perdut i ha estat molt difícil poder-les recuperar, perquè els sabres que tenien els nostres avantpassats s'han perdut per la mequinització.
Clar, clar, perquè ara... sí, aquí hi ha una sèrie d'ormatges que no tothom deu tenir, tampoc, no?
Correcte. Normalment, la gent els es posa a damunt d'una paret.
Exacte, sí.
Casa,
exacte, com un quadre, no? Fa un guapo allà damunt, sí, sí.
I nosaltres, quan ens veiem, a vegades ens pega plorera, perquè a vegades aquell tipus d'eina ja està pràcticament tot solet o perduda, i veure-la que se fa malbé damunt d'aquella paret o damunt l'entrada d'aquell domicili, pues te remou el coret, no? I bueno, i la feina és aquesta, que la gent s'engresquiga a conservar el patrimoni que teníem en tracció animal.
Clar, perquè pot semblar això com una missió un poc romàntica, Joan, però en el final parlant del nostre patrimoni, de la nostra història, de conservar, de contar, de difondre, de no oblidar, no?, d'on venim, també.
Jo som el primer que sempre dic el mateix. Jo davant del televisor hi tinc una butaca, allà on em puc estirar i està molt còmode, no hi tinc la cadira de dins la cuina. O les comoditats mos han llevat es no fer la feina com se feia un temps. I hem oblidat d'on veníem en tant de segles. I si tot va bé, anirà bé, però si un dia canviava algo per lo que fos, almenys aquells sabres que puguem acordar des de l'associació quedaran per les noves generacions.
Sí, i doncs sí, perquè això quedarà sí o sí, eh? Si tenim un pet, les màquines a lo millor no funcionen, els xips no funcionen, però les arades i els cavalls...
Això sempre funcionarà.
Sempre funcionarà, efectivament. I a més, la terra, jo no sé si se conrea diferent, o la terra, diu, és molt més agraït que me passi una arada amb una bisti que no un tractor, no ho sé, que diu la terra d'això?
Nosaltres treballem en tractor i treballem en bisti. No se pot comparar la feina d'una manera o de l'altra.
Ja.
El problema que tenim és la moneda. Val? Nosaltres, en els tractors, som conscients que destruïm.
Sí.
Perquè enguany sí que és un any plujós, però sí que nosaltres, quan cultivem les terres, passàvem en els tractors a prop dels arbres, no ens donem compte i rompen les arrels dels arbres.
Sí.
Vale? I això el que fa és debilitar aquell arbre. Quan no plou i tu has romput el subsol en les arades, en les arrels, aquell arbre se va debilitant i el anant matant. Això ho hem pogut veure tant pugui ser en les albercoques, com puguin ser en els ametllers, com puguin ser en les figueres, que tenen altres malalties, però el tractor no ens podem donar compte de la destrucció que fa.
Yeah.
A part, que també mos mata l'ecosistema. Llavors, tu passes per damunt un niu de perdius, ni te'n dones compte, passes per damunt un nivell de cuní, totes aquestes coses ho destruïm sense donar-nos compte.
Uh-huh.
En canvi, en sabisti, la superfície que tu pots conrar és molt més petita, vale? Perquè, clar, es conreu i el dia a dia no te deixa per poder fer l'obre de contractor, però quan trobo una arrel serada, el cavall no té força,
ja,
i s'atura.
I s'atura.
Automàticament tu estires, passes per damunt, trobes un niu de qualsevol tipus d'animal, tu el percebeixes o ho veus, el pots fer fugir, el pots esquivar. O sigui, no té res que veure.
Ja, escoltes sense terra, escoltes la terra.
Clar,
i t'adaptes a la terra.
Sí, ja. La femes, el mateix cavall tira els gasos i els líquids que disposa. En canvi, sobretot, tiram olis, tiram fum... No té res que veure.
No té res que veure.
No és el millor sistema.
Ja. Molt bé. Idò, vos seguirem, perquè també teniu presència a xarxes i ho aneu contant.
Sí,
I bueno, ja...
Tu... També no us ho he comentat, però han sembrat dues quarterades de favar, enguany,
sí.
Allà on s'han lliurat en part dels socis, i s'abatran a damunt cera, que era lo important de la xerrada d'avui.
Sí,
que jo,
exacte, que jo me n'he anat a lo que feis a la entitat i no han xerrat de batre cera.
Sí.
Però quina feina se fa a damunt una era, Joan, i així acabarem la xerrada.
Sí, vale. Lo que et cera seria molt divertit o molt fàcil de fer si ho poguessin fer en hivern, vale? Perquè és una feina molt, molt bona de fer, lo que... Fas feina en la calor i el sol, i és allà on mos fatiga. Vale? La feina en si és molt bona de fer, però la calor mos guanya. No estem avesats avui en dia. I el que fem és segam, en aquest cas, les faves, les faveres, les transportaven els carros i les escampant de Montsera. Cera és un cercle redó. Normalment solien tenir un diàmetre de 20 metres, i ha de fer molt de sol. I hi passen servistes caminant per damunt, i al cap d'un rato ja se'ls hi posa una pella darrere, veient diferents tècniques, a vegades hi posen la perxa del batre, a vegades hi posen uns pots, hi ha molts de sistemes diferents segons la regió. No?
Uh-huh.
I allà pues, la pista hi va donant voltes, en la persona, fins que capola, i separa el que seria la pa del gra. En aquest cas, separaria la pa de la fava en la fava. I llavors no queda més remei que esperar vent de migdia. El migdia entre s'embat. Sempre
sí.
Les eres s'han de fer a zones o turonades o zones despejades i amb una forca anant moguent la pa i... El gra va caigint cap a una banda, cap a l'altra.
Uh-huh.
Les faves és diferent perquè és una cosa molt feixuga perquè pesen més que el blat, no? Que s'hi va dos ordi, però sí que en el mes de juny, enguany, a final de juny, farem aquesta tasca que començàvem amb molta il·lusió, l'acabam molt cansats, però al cap d'una hora ja pensàvem la de l'any que ve.
Fantàstic. Idò, molt ben contat, Joan. T'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio, i que la nostra paraula és era, i nosaltres no mos volem embrutar, però sí que volem anar a ser. I així que enhorabona per aquesta feina de difusió i de protecció del patrimoni, i que és molt més del patrimoni, que és aquest sector tan malmès i tan important a les nostres illes. Joan, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per la convidada i el que faci falta en un futur.
IB3 Ràdio és investigació. El tango, la copla i l'emoció més profunda arriben a Inca amb Martirio i el sur del tango. La veu inconfusible de Martirio ens convida a un viatge musical entre Argentina i Espanya amb tangos que van de Gardel a Piazzolla, acompanyada de bandoneó, violí i piano. Divendres 31 de gener a les 7 del vespre a la sala principal. Entrades ja a la venda. Viu el tango com mai abans. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateo. Com estàs?
Molt bé.
Molt bé?
Sí. Sí, passant d'era en era.
Exacte, perquè era la nostra paraula. I en Toni Camps, com cada dilluns i cada dimecres, i sempre que vulgueu, en el servei a la carta d'IB3 Ràdio o l'aplicació d'IB3, podeu escoltar la seva secció de cinema. Així que era la paraula polisèmica, i tu tens la missió de triar una llista de pel·lícules a partir d'aquesta paraula que t'ha inspirat. Per on començar?
O sigui, la primera era que m'ha vengut en el cap quan me vares dir la paraula era, va ser musical, va ser la era d'Aquari. Pagès que arriba a Nova York per fer instrucció militar abans d'anar a Vietnam. Allà descobrirà un nou món. Milers de joves s'oposen a la guerra i defensen la mort lliure. Aviat serà admès a un grup hippie i serà molt feliç i li passaran moltes coses. Vale? Això és l'adaptació del famós musical de l'any 1968, que té l'encant d'una fàbula i l'habilitat del millor show de Broadway. Aquí Milos Forman, que va ser el seu director l'any 1979, just abans d'Amadeus i just després de Alguien voló sobre el nido del cuco, qualque dia parlarem de la traducció del títol de Alguien voló sobre el nido del cuco, aconsegueix recrear amb una exactitud molt sorprenent aquella atmosfera rebel i s'esperit irreverent dels temps que ells tenen confusos, aquí bones els joves se posaven cintes pel cap, se pintaven flors a la cara i practicaven-se molt lliure amb moltes, moltes drogues i sobretot amb moltíssima música.
Comencem aquesta era d'Aquari amb Her, aquesta pel·lícula de Milos Forman, molt bé, puntadíssima. La següent, un altre clàssic. Eh?
Un altre clàssic, sí, perquè si a Her, la llibertat, era la punta de llança de la era d'Aquari, algunes eres no primaven precisament la llibertat.
Tu me diste el primer atisbo de una vida real y luego me pediste que siguiera viviendo otra falsa. Nadie puede soportar eso.
Yo lo estoy haciendo.
Toma diàleg entre Michelle Pfeiffer i Daniel Day-Lewis, L'edat de la innocència de l'any 1993, dirigida per Martin Scorsese. Perquè a la Nova York de final del segle XIX, un home se debat entre el desig personal i les normes inflexibles de la seva classe social. Scorsese va abandonar aquí en els mafiosos i el cinema negre per filmar el final d'una era amb una precisió quasi arqueològica. Daniel Day-Lewis i Michelle Pfeiffer i Winona Ryder donen vida a un món on tot pareix elegant, però qui bon res es lliure. És una obra sumptuosa i solemne, però també emocionalment molt continguda. Una pel·lícula molt gran i molt intel·ligent que funciona com si fos una finestra o un món que estan descobrint els personatges i, òbviament, els espectadors. I, ai, Michelle Pfeiffer.
Què puedo decir?
En aquesta pel·lícula, en aquesta i en els Baker Boys, jo crec que, tremenda.
I m'encanta que mos recordis aquestes pel·lícules que ja tenen alguns anys, però que poden tornar a veure en l'edat que tenim ara, i qualsevol dissabte o diumenge a hora baixa cauen beníssim. Com aquesta que ve ara, m'encanta.
Sí, perquè aquesta retrata una era que va acabar no fa molt, en realitat. Com li expliques a ta mare, una comunista convençuda de ser RDA, i que s'acaba de despertar d'un coma, que el mur de Berlín ha caigut i que el món ja no és lo que era.
Es un milagro que su madre haya despertado. Hay que protegerla de cualquier situación que pueda afectarla. ¿Cómo esto?
¿Cómo esto?
Como esto, ¿no? De que ha caigut el mur de Berlín i que RDA i RFA ja no existeixen. Vull dir que ja és tot lo mateix. Aquí ser real s'acaba de cop, però la pel·lícula s'allarga, no? I se conserva dins un pis, perquè el que fa el fill i tota la família és inventar-se i recrear la era de la República Federal Alemana, ser comunista, no? La República Federal Alemana. És una comèdia molt negra sobre la memòria i la necessitat de continuar. Goya, César i Donatello a la millor pel·lícula europea. També va estar nominada en els Oscars. És una història dolça, irònica, lúcida, pietosa i, a més, molt divertida.
Perdona, Toni, has dit el títol?
No. Goodbye Lenin, la pel·lícula de Wolfgang Becker de l'any 2003, amb un Daniel Brühl que acabava de començar en el cinema. Bueno, de fet, era la primera pel·lícula. Si el veus, té aquesta cara de nin que devia tenir 20 anys recién complit. Bueno, ara viu per aquí, de fet, en Daniel Brühl. Sí, viu per aquí. Bueno, Goodbye Lenin, perdoneu que no hagi dit el títol, m'he emocionat massa en sa història. I, a més, té un respecte enorme, el qual s'agraeix especialment per sa visió d'un temps dels antics habitants de CRDA. És una pel·lícula molt, molt recomanable, a més de molt divertida, sí, encantadora.
Tinc ganes de tornar-la a veure. Tenc que recordar quan intenta que no vegi sa publicitat de Coca-Cola per sa finestra de seu quart.
Magnífica.
No sap com te parla.
Magnífica. Tremendo lo que monten, divertit, perquè sa mare no se'n doni compte de que ha caigut el mur de Berlín.
Perquè no tingui un ensurt i no pateixi el seu coret.
Exacte.
Era la nostra paraula, això va ser un canvi d'era, efectivament. I la següent, per on va?
Aquesta és una pel·lícula sobre un era que s'acaba, però a més que no té possibilitats de continuació.
Hoy el mundo está consternado por la muerte de Diego Ricardo, la persona más joven del planeta. El más joven de la Tierra tenía 18 años, 4 meses, 20 días, 16 horas y 8 minutos.
Això és història que narra exactament això que acabem de sentir, que és el principi del tràiler i és el principi de la pel·lícula. És història que narra Hijos de los Hombres. Una pel·lícula d'Alfonso Cuarón amb Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine i Chiwetel Ejiofor. És una pel·lícula aquí on no hi ha promesa de futur. Què passaria si de sobte les dones deixessin de tenir fills? És una història sobre la fragilitat i la impossibilitat de trobar una solució. A més, té una ambientació impecable i te destrueix per la cruesa que té. És duríssima i la direcció és perfecte. Aquí Cuarón està absolutament magnífic. O sigui, de fet, jo crec que a les pel·lícules de Cuarón no hi ha res que te preparin pel brutal realisme que en els fons amaguen. Fins i tot El prisionero de Azkaban, de la pel·lícula d'en Potter, té aquella brutó, aquella... no sé, aquella intensitat que va més enllà d'una pel·lícula d'en Potter. I, a més, els actors són magnífics. Ja ho dèiem abans, Clive Owen, Julianne Moore i, sobretot, Michael Caine, un hippie allà perdut enmig d'una casa. Jo crec que és de les millors distòpies del cinema actual. I, a més, és terriblement futurible.
Ja. Ciència ficció.
I passa el 2027. Només dic això.
Molt bé, mos queda un any per parar-me les piles. Vinga, una altra pel·lícula en aquesta llista.
I si era que s'acabàs fos la del cinema tal i com el coneixem?
Si te enfrentaras a Cassius Clay, ¿quién ganaría?
Bueno, eso no pasará nunca.
Pero si lo hicieras, ¿qué crees que pasaría?
Lo dejaría inválido.
Crec que explica aquesta història de lo dejaría inválido. Aquesta és Bruce Lee. I és que se'n riu del moment en què diu dejaría inválido a Cassius Clay en una pelea, és Brad Pitt. És a dir, es doble de les escenes d'acció de Leonardo DiCaprio. Són dos professionals de cinema, un actor i el seu doble d'escenes, que viuen els darrers dies d'un Hollywood que està a punt de desaparèixer. Això és Érase una vez en Hollywood de l'any 2009, dirigida per Quentin Tarantino, a la qual se li afegeixen aquests dos energúmenos, la magnífica Margot Robbie. Leonardo DiCaprio i ell, bàsicament ells dos, bueno, i ella també, la veritat és que ella també, perquè no ens vamos a enganyar, sostenen aquesta història sobre un moment de transició. Aquí on el cinema clàssic ja no domina i és nou, encara no té forma. És aquest punt que està entre mitges, no? Que ja no se fan les pel·lícules com abans, però tampoc s'estan fent d'una altra manera. No té tant de moments brillants i tanta història de dins... que se fa una mica complex mirar-la com una obra redona. Tècnicament és prodigiosa, però jo crec que no té la grandesa que tenen totes les pel·lícules d'en Tarantino. I com sempre totes les històries d'en Tarantino, hi ha un final absolutament magnífic.
Molt bé, era ser una vez en Hollywood, pel·lículon de l'any de nou i amb què acabam?
Bueno, acabam amb una pel·lícula aquí on ses eres, diguéssim que... O sigui, no se respecten gaire, diguéssim. Van una miqueta mesclades.
A veure què sentim.
Això que estaven sentint és part de la part sonora d'una pel·lícula amb un dels pòsters més icònics de la història del cinema. La pel·lícula se deia Hace un millón de años i era l'any 1966 i la dirigia Don Chaffey. És en una prehistòria fabulosa, perquè és fabulosa, tribus humanes lluiten per sobreviure a un món dominat per dinosaures i per tota una sèrie de bitxos gigants. Això no pot passar mai. Però, clar, tens dones prehistòriques amb biquinis de pell, homes guapíssims, monstres gegants i gens de diàleg. Juntament amb tot això, hi afegeixes lluites espectaculars de dinosaures animats per Ray Harryhausen, que era el tipus que va fer que King Kong s'avareàs en sos avions a l'alt del Empire State i que aquí bon Jason i los Argonautas, aquella meravellosa lluita d'esqueletos d'en Jason contra els esqueletos, tot això era obra d'un home que feia muñequitos i els feia pel·lícules de stop motion que després se projectaven en segon plano amb una altra tela a darrere els actors reals o a davant els actors que se posaven just a darrere de la pel·lícula. Era una tècnica molt, molt curiosa de rodar pel·lícules. Tot això va aconseguir que fos un èxit de taquilla més gran de la Hammer, que en aquell moment estava enfocada a fer pel·lícules de monstres, bàsicament Dràculas, mòmies, homes invisibles, etcètera, etcètera. No? És genial veure aquesta combinació de stop motion i imatge real i contemplar-la com a bàsicament el que és un document històric del cinema des que parlàvem abans, no? Des que parlàvem a Era sí, una vez en Hollywood. Però res més, eh? Vull dir, no, no espereu res més.
Això és Hollywood i això és Entre avui i demà. Per favor, Toni Camps.
Salut i cinema.
I de tres ràdios, formació.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura.
Estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Aquesta era l'era del senglar blanc, la veu i la música de Franco Battiato, una era mitològica i màgica durant la qual tot home assoleix un coneixement espiritual absolut. Quan Battiato va concebre el nom de senglar blanc, probablement va pensar la figura emblemàtica del rei Ricard III d'Anglaterra, que va triar aquest animal blanc com a emblema. Així ens ho conten i així ens ho creurem. Arribem al final d'aquest capítol amb Víctor Hernández, el control tècnic, i ens toca ara baixar barrera. Tenim l'ajuda del cantant d'un grup menorquí que ha fet més d'una bereneta i de dues damunt d'una era.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Isma López, cantant del grup Dalt de Cera, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Hola, molt bé. Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui que han triat la paraula era, jo crec que t'ho posaré fàcil, però si t'he dit que era, que te venes cap primer de tot, Isma.
Bé, doncs el primer és el grup nostre Dalt de Cera, que bueno, ja fa molt d'anys que van començar i és una cosa molt d'aquí de Menorca, no? Mm. Tots els llocs de Menorca tenen una tanca que es diu la tanca de cera, mm. o cera o seró, no? I m'agrada molt i hem tingut molt de vincle.
Idò, Dalt Cera, Isma és el cantant, ara anirem estirant un poquet, però presenta-mos Dalt Cera, com és aquest grup de música, Isma?
Mira, Dalt Cera pues, està bastant relacionat pues, amb sa era, amb el camp. És un grup que van començar l'any 2000, que nosaltres som un grup que tots els integrants són des migjorn. N'hi ha un que és de Mercadal, i un pont migjorn i un pont mercadalenc.
Sí.
Però tots són des migjorn. I a migjorn es celebra Sant Miquel, que cada 5 anys, que cau amb els 0 i els 5, el 2000, 2005, són unes festes que organitza la gent jove del poble, mm. no l'organitza l'Ajuntament. Mm-hmm. Llavors, aquell any, l'any 2000, ens tocava les nostres quintes d'organitzar-se, no? Llavors, Sant Miquel és dia 29 de setembre. Mm. Llavors, havien d'organitzar les festes i una de les coses que necessites pues, són grups musicals. Mm-hmm. I com que tots estàvem vinculats amb la música, tots, bueno, en aquell temps, els que érem part del grup, hi havia més gent del que som ara, van dir, pues fem un grup nosaltres. Fem un grup nosaltres i ja mos, mira, cantant les cançons que mos agraden mos, i també mos estudiam. Ja tenim un dels grups que participarà a les festes. I va néixer així un poc.
Molt bé.
Se muda al cera.
Molt bé, gent pràctica, sou pràctics, eh? Això està claríssim.
Sí, mira, ara molt bé.
I jo el que veig és una gent que s'ho passa bé fent música, que reinterpreta cançons típiques menorquines, del folclore menorquí, però veig també que vos escriviu com a música punk del camp menorquí, això. De vos ets únics en el món, música punk del camp menorquí.
Sí, sí, jo crec que és un tipus de música que hem creat nosaltres.
Totalment. Sí, bueno, com la descrivim, Isma?
Clar, un poc l'idea és aquesta també de que el folclore menorquí s'està perdent una miqueta, no? O duem uns anys, ara igual sembla que se li està donant més, un poc més de força, però són cançons d'aquestes que quan estàs de festa cantes amb els companys, però que a nivell folclòric, grup folclòric, no té tantes. Molta gent jove no hi està tan arraigada, no? Ho tenim a dins, tenim a dins, no?
Sí,
dinsament,
sí.
Sona una cançó, la reconeixes, però no hi havia tant de seguiment d'aquest tipus de música, no? Doncs, bueno, una manera és anar a donar-li una segona vida, però dintre d'uns estils musicals que ens agraden més a nosaltres, no?
Sí, sí.
Una cosa, nosaltres mateixos també ho pues, anàvem perdent, no? Ho tens a dins perquè ho has escoltat tota la vida, però llavors aquí ve un poc no totes les cançons que fem són estil punk,
ja.
Però sí que hi ha un ritme punk, hi ha un ritme rockero, hi ha blues, hi ha reggae, hi ha ska.
Molt bé.
I tot això agafam les cançons pues, típiques i populars menorquines i li donam aquesta volta.
Molt bé.
Fins i tot introduïm alguna introducció, amb una introducció de grups com, jo què sé, com The Police, Metallica, Sex Pistols, coses així, no? Bob Marley.
Sí, li donem marxa, vamos, eh?
I li donem marxa, sí. I, clar, fa que sigui molt divertit, m'ho passem ja. Molt bé i enganxa molt a la gent, no?
Sí, sí.
És una manera divertida de...
Sí.
D'experimentar també la mateixa música, les mateixes cançons.
Sí.
També fent cançons pròpies, però... I, bueno, vinculades també a sa illa.
Molt bé. Perquè vosaltres sou gent de camp, o no, Isma?
No. Nosaltres no som gent de camp, però, com t'ho dic, nosaltres som dos mitjors d'un poble que és petitó sí, i que fas dues passes i estàs en el camp, no?
I ets
en
el camp, efectivament.
I sí que tenim vincle molt amb el camp, i si no tenim algun familiar que ha viscut o alguns amics... I sempre hi ha hagut aquest contacte. I la era també, vull dir, és un espai que hem estat damunt les eres.
Ja.
No a batre el blat,
ja.
però sí a fer un dinar, sí a fer una bereneta, sí estar, no?, dalt d'una era, que tens sempre unes bones vistes.
Exacte.
Del camp.
Sí, està, sí.
Són uns espais molt polits, místics.
Sí, totalment. És un espai comú. I, Isma, t'he de fer les dues preguntes típiques d'aquesta secció. Nosaltres n'hem fet llista amb idees de dormir millor. Un home com tu té algun costum, algun hàbit que t'ajudi a dormir millor?
Bueno, no és un hàbit quasi diari o de molt de temps, però sí que faig... Normalment no menjar gaire en la nit i sol fer una info de camamilla.
Molt bé. No ets únic, eh? No ets únic que es fa una infusió abans d'anar a dormir. I escolta, una cançoneta necessitant per sortir.
Idò, sí, mira, una cançó de les nostres arrels menorquines. Nosaltres també en fem una versió d'aquesta, però aquesta no la tenim gravada, i es diu L'amo de Son Carabassa.
T'agraïm molt aquesta estona amb els oients i Vetres Ràdio, i bé, encara que estigueu allò intermitents, nosaltres vos seguirem. Una abraçada ben forta.
Molt bé, moltes gràcies a tu.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
L'amo de Son Carabassa, l'amo de Son Carabassa, diu que sap molt de nedar. I un dia el varen trobar ofegat dins una bassa. I un dia el varen trobar i ofegat dins una bassa. Na Maria balla i bota,
na Maria balla i bota de ses cames de perdiu. Sa mare sempre li diu: Maria, balla sa jota. Sa mare sempre li diu: Maria, balla sa jota. Sant Pere era espanyol, Sant Pere era espanyol, i espanyol era Sant Pere. I de tant espanyol que era, i es va espanyar ell tot sol. I de tant espanyol que era, i es va espanyar ell tot sol. La Madonna d'Espanyol, la Madonna d'Espanyol, i va tenir una gran aventura. De sa regana d'escul li va sortir una lletuga. De sa regana d'escul li va sortir una lletuga. Ai, alta, dalt la muntanya més alta, hi ha un romaní florit. I a les 12 de la nit hi ha un rossinyol qui canta. I a les 12 de la nit